Estem en directe des de Ràdio Vilafant i també ens podeu seguir a través de YouTube. Amb aquesta sintonia feia molt que no teníem els nostres estudis a la Mai Oltra. Bon dia, Mai.
Bon dia, Mercè, com estàs?
Doncs em fa molta il·lusió que et puguem tenir aquí perquè sempre per ajustar horaris és una miqueta difícil i complicat amb tu, eh?
Ho sento, és que la vida m'atropella molts cops.
Mai, a més tenim l'honor i el plaer de tenir amb nosaltres també a l'Albert Rodríguez. Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Terapeuta emocional, que després li toca la seva secció, però dic, va, anem a fer aquí, no sé, una petita...
Una mica de convoy.
Sí, no? Que m'agrada, i a l'Albert sí que també.
Sí, home,
i
tant.
I a mi, perquè a més és un tema que em ve molt de gust tenir algú amb qui que em porti la contrària, si que té un pensament contrari, i si em va donar la raó, també m'agradarà moltíssim.
Ho veurem, no? No ho sé. Jo estic intrigat, encara no sé de què parlarem, que això també m'agrada.
Mai, de què parlem?
Ai.
Obrim el meló.
Vinga, bueno, ja sabeu que a mi m'agrada parlar de coses incòmodes, és una cosa que m'agrada moltíssim. Si jo em pogués dedicar alguna vida seria això, 100%, però des d'un punt reflexiu i obert a que no, a no tenir la raó absoluta, que em sembla que això avui en dia és una mica antic, això de tenir una raó, una opinió inamovible i tenir raó en tot. Llavors, jo vinc a parlar d'una cosa que és l'heteropessimisme, i diràs, ai, Mai, sí, però us diré que és una, a mi em passa una cosa, Mercè ja ho sap i jo ho dic molt, que és que quan jo escolto i llegeixo alguna cosa i m'interessa, m'obsessiono full amb aquest tema i fa unes setmanes, a Nadal, vaig escoltar aquest terme, no?, que és l'heteropessimisme, que per qui no ho sap, que sé que sona una mica xungo, és la idea que descriu les relacions heterosexuals com desiguals. Que hi ha aquí una cosa que jo ja no m'agrada del terme del heteropessimisme, perquè jo crec que té a veure més a les relacions que no tenen per què ser heterosexuals, que no són equitatives tant en quant a les cures i diguéssim, com ho diria, lo que nosaltres... o la càrrega mental que portem a casa, perquè això no té tant a veure en si ets un home o una dona, sinó que en la relació que tu tinguis és desigual. Vull dir, no té per què ser estrictament vindre d'una relació heterosexual i no té per què estrictament venir això d'un home, que és una cosa que a mi m'agrada com reflexionar també. En aquest moment en el que existeix aquest heteropessimisme, crec que s'ha de reflexionar d'on ve també tot això.
Albert, tu coneixies aquesta paraula?
No, estic escoltant-te
amb molta atenció.
Amb molta atenció, sí.
Hi ha molts podcasts i molts llibres ara que parlen d'això, és molt interessant. També jo us recomano que si voleu escoltar i llegir, que ho feu, com us deia, com des de l'obertura de ment, de no pensar que és una cosa únicament que passa en un rol home-dona, perquè al final no és, crec que no és real. Sí que és cert, i d'això n'hem parlat molts cops, que històricament la dona ha tingut més càrrega de la casa, de les cures i tot això, però jo també crec que és una cosa, o potser és que jo visc en una bombolla on els homes amb els que em relaciono ja no són aquestes persones, no? Ja han partit aquest rol que potser els nostres pares o els nostres avis tenien de que les dones, com que es quedaven a casa, pues feien totes les tasques domèstiques i els cuidados, perquè a mi també m'agrada molt parlar de els cuidados, no solament de les cures domèstiques.
De fet, l'Albert, que treballa, sí, no?, en moltes sessions, sí, això pot donar fe, no?, de com està la situació en aquests moments, Albert?
Sí, ara quan deies, Mai, això de que els homes estem fent aquest canvi, parlo personalment, et diria cert, però estamos en ello, no?
Clar. O sigui,
estem a l'inici. Jo no tinc exemple de les meves generacions passades d'aquest canvi. Important també crec de com jo he triat relacionar-me amb la meva parella, sí, i ara amb la meva filla, perquè això també és una opció, hi ha d'haver molts models, no? I moltes opcions, però sí que ara hi ha un model que és bastant nou i que els que el volem fer anem una mica perduts, no?
Però saps què passa? Que per mi tant té molt... Jo ho he dit aquí molts cops, em considero una feminista radical, no radical de violent, sinó de que crec que tenim molta feina per fer, però jo de la mateixa manera valore molt el ho estem intentant.
Sí.
O sigui, per mi té molt valor això, perquè al final el canvi no passa si algú no ho intenta. Vull dir, quan diuen això a mi, quan es repeteix aquest tema de inténtalo, jo que sé, pels canvis de tant d'alimentació, d'esport, de coses així, no?, que també en parlem molt. Però és que si no hi ha un dia 1 que tu intentes canviar algo, no canviarà per res. Llavors per mi té valor aquest ho estic intentant.
Igual que el que comentes de la part radical, la part revolucionària també ha de ser, no? Hi ha gent que a dia d'avui també es queixa molt d'aquest accés, potser diuen, no tan radical del feminisme, o gràcies a aquest feminisme radical i ja estan havent canvis. Si no, no hi haurien estat.
I clar, i tenint en compte que vosaltres veniu d'on te veniu, també.
Sí, clar. Sí, clar, tenim tota aquesta herència que s'ha de gestionar. Tota
clar, nosaltres càrrega. En tenim una, però vosaltres en teniu una altra.
Sí.
Exacte. Llavors, quan vaig buscar informació sobre aquest tema, hi havia una cosa que era d'on surt, no? L'heteropessimisme aquest de què parlen, d'on surt? I surt... no neix d'una crisi o d'una cosa concreta, sinó... perquè jo quan em va passar, quan vaig escoltar aquest tema, vaig dir, a mi me passa, això em passa a mi, Déu meu. Perquè jo la frase que més dic és, em diuen, com estàs? I dic, cansada. Tinc un bebè de 2 anys, treballo moltes hores, faig molt esport, intento les gallines, l'hort, la vida rural...
Arriba tot,
llavors...
En 24 hores que té el dia.
Generalment el que estic és cansada. I no cansada per un tema...
específic, no?
Específic d'una malaltia. No, estic cansada perquè el dia té 24 hores i jo estic operativíssima 14, no? Igual. Llavors, surt d'una acumulació de coses petites, no? De ser la persona que recorda els aniversaris, que pregunta a la tieta com està perquè l'han operat del genoll, que és la que nota que algo no va bé quan... Abans en parlàvem, no? De lo de la pica... Portava uns dies veient que a la meva pica li passava alguna cosa. Clar, potser això ets l'única que te n'adones, no? O de qui posa paraules al malestar. No ens ha passat molts cops de dir està passant alguna cosa però no sé què és, no? I eres tu, en el meu cas, la que busca fins que trobo què és el que està passant malament. Doncs tot això, sostenir un vincle o una relació amb una amiga o una parella, sostenir els fills, al final el que et passa és que tu tens la sensació que estàs enfadada. I no és enfado. És que jo em vaig adonar que no estava enfadada.
Que és esgotament.
És que estic cansada. Estic molt cansada. Llavors... vivim en una cultura que ens educa molt diferent, i això m'agradaria saber la teva opinió, Albert, que és que a nosaltres ens eduquen a mirar per tots i a vosaltres a no mirar gaire endins.
Sí, totalment. Sí, això és el que es parla, no? D'energia masculina o energia femenina, no? Aquesta energia femenina és la que sosté emocionalment, i l'energia masculina és la que és més directiva, no? I les posa la que acciona. Això...
els rols de tota la vida.
Sí, els rols de tota la vida, que els tenim dins, són arquetips, no? Diríem, i és difícil de canviar-lo, però el canvi inicial comença en ser conscient dels rols que tu tens versus a la teva parella. Posar-los sobre la taula i a veure com es poden començar a gestionar. Crec que és molt important dir que no hi ha uns rols bons o dolents. I això és important, eh? És a dir, que la dona, per exemple, que es diu, no? Molta càrrega mental, és que la dona sempre s'ha d'ocupar de la gent de la guarderia o de l'escola, no? Sí, és cert, la majoria de dones s'ocupen d'això, però això no vol dir que sigui bo ni dolent. Mentre tu t'entenguis amb la teva parella de quines parts s'ocupa un i de quines parts s'ocupa l'altre, no hi ha problema. I una altra cosa, això serà un acord que tindreu a mesos vista. A un any. Ni després es renova. No passa res. Clar, això requereix una comunicació constant, una comunicació profunda, una revisió també contínua. I això realment no ens interessa. Que aquesta és la paradoxa.
Exacte.
Perquè si nosaltres arribem a tenir aquest tipus de vincle amb la parella, resoldrem aquell home o dona que no volem arribar a ser.
És molt bo, eh?
Sí?
I llavors la lluita s'acaba. I et quedes parada i dius, escolta, jo perquè estoy luchando, no?
Sí.
Perquè estic lluitant, no? Si això s'acaba. Hi ha una frustració molt coneguda, perdona que interrompi, eh? Que l'altre dia ho compartia. De fet, me la va dir el meu germà. I deien, no? Com un complejo inconscient, no? D'un esportista olímpic, per exemple, de quan guanya la medalla, no? Es veu que hi ha una caiguda emocional molt forta al guanyar la medalla, al contrari del que podíem pensar, no? Perquè els esportistes d'èlit o els esportistes olímpics porten molt d'esforç, d'anys acumulat, perquè arribi després de 10 anys per dir-ho, penjar-me aquella medalla, ja sigui d'or, de plata o de bronze, és igual, no? Clar, quan s'acaba això, què?
Després què?
Què hem
de fer? No? T'has de reinventar. Llavors, tenir molt clar i ser conscient que la paradoxa és que tu, en el fons, no vols que arribi aquest canvi.
Clar. Hi ha una cosa que jo, quan pensava sobre aquest tema, pensava, és inevitable l'heteropessimisme, és inevitable que les... Jo parlo de dones, però ja explicant, no, que no té a veure amb el gènere, sinó amb la persona que ho porta. És inevitable que tu et sentis cansada. I jo penso que no, però que tampoc és un problema individual, que es tracta, que no es tracta de triar millor, perquè jo algun cop tinc que conversar amb amigues, no? Que tenen relacions heterosexuals, o no, en aquest cas, no? I diuen, és que són tots iguals. I jo penso, és que no sabem triar, inclús m'han dit. I jo crec que no es tracta de triar millor o de comunicar-te més, tot i que és molt important. Crec que es tracta de revisar el model amb el que et relaciones.
Totalment.
Perquè al final has dit una cosa que m'ha agradat molt, que és que no té per què ser equitatiu tant en quant els dos hem de fer el mateix. A casa meva jo no compro votar, no sé ni on es compra.
Clar.
I això no fa pitjor persona. De la mateixa manera, la meva parella no s'encarrega de, jo que sé, comprar-li mitjons a Bruc, que és el meu fill. No passa res. Jo no compro votar i no compro mitjons. I nosaltres hem pactat això. Llavors, crec que tot passa més per, pues, com revisar el model en el que tu relaciones i trobar l'equilibri, que l'equilibri no té sempre per què ser 50-50. No, és que clar, parlem de l'equilibri...
És molt mental, això,
de 50-50. És molt mental, clar que sí. No és realista, no. Perquè si jo treballo 50 hores la setmana, no puc fer el mateix que la meva parella, que en treballa 20. Però per un tema de logística. Perquè si jo intentem portar a terme el 50-50, jo el que acabaré serà més cansada encara. Llavors, ens hem de sostenir un l'altre.
On no arribi un, intentar que arribi l'altre.
Exactament, exactament. Llavors, reconèixer que no hem de normalitzar anar cansades també és important. O sigui, a mi m'ha ajudat molt, jo sempre ho dic, m'ha ajudat molt anar a teràpia de parella. Perquè jo hi havia unes coses que no sabia dir, o no tenia les paraules, que en aquest cas el nostre terapeuta, que l'estimo molt, si ens escolta, l'estimo molt, ha sabut posar les paraules que jo no sabia dir. Per què? Pel cansament. Perquè jo estava tan cansada que jo no sabia com dir més. Llavors crec que hem d'aprendre a parlar des de, no el retret, sinó des de la necessitat, per poder sortir d'aquest cansament continu que tenim. I llavors... a mi també, jo també em vaig plantejar si aquest heteropessimisme, no, del que jo de sobte em sentia com la bandera d'Espanya, era si no em parlava de la falta d'amor, perquè clar, això et fa pensar, no m'estan cuidant suficient, no? I em va portar a reflexionar que diguéssim, el que hem de fer és parlar-nos més des d'un lloc més amorós, no? Aquí ja entra en joc algunes coses molt importants com el tipus de comunicació, no? La comunicació no violenta, no parlar des de l'assertivitat, des de l'amor...
El to,
no? Tot això.
La manera, el moment...
La intimitat.
Exactament. Llavors, crec que no es tracta com de conformar-se, perquè hi ha una cosa que a mi dona molta pena, que jo quan he parlat d'això les últimes setmanes amb amics o amigues, he escoltat diversos cops el... Bueno, és que és així. No? Com conformar-se amb això. I està bé que tu puguis fer aquest exercici, no, d'entendre com és la teva parella, però també crec que has de poder comunicar-te, perquè si la teva parella no t'escolta millor, no més, sinó millor, crec que és una cosa que costa molt desencallar.
Estarem al mateix punt,
exactament. Llavors, només, això és una opinió personal, ja sabeu, que només potser... el primer gest d'amor que tu pots fer per sortir d'aquest heteropessimisme, si tu et trobes aquí que és, bàsicament està molt cansada, és ser capaç d'escoltar i de que t'escoltin. I, per acabar, ja saps, Mercè, que a mi m'agrada molt recomanar lectures, podcasts, pel·lis, no? Coses així. Hi ha un llibre que a mi m'agrada molt, que es diu Todo sobre l'amor, de Bell Hooks, que pensa i parla sobre que l'amor va més enllà del sacrifici. Que em sembla molt important també com per treure'ns aquesta... cosa estructural de creences, de cultural, que ens han fet creure que l'amor és sacrificat i no ho és. I llavors hi ha un podcast d'unes noies que a mi m'agraden molt, que són molt canyeres, que es diu De Forma Semanal, que està a totes les plataformes, que també els hi animo perquè hi ha episodis sobre l'amor i els rols de gènere molt, molt interessants.
Albert, Volies afegir alguna última cosa?
No, que és fantàstic que la dona pugui expressar i comunicar. Heu estat molts anys callades i aguantant, i el més important és això, comunicar i expressar. I afegiria que no hem de buscar una relació perfecta.
Perquè no existeix. No existeix.
Perquè no existeix, però tampoc ens hem de quedar parats amb aquesta excusa. Com que mai serà perfecta, doncs no cal canviar res. El més important és l'actitud. Mm-hmm. Que tu tinguis una actitud constant per voler tenir una bona relació, per voler cuidar la relació. Aquesta actitud és la que donarà plenitud a la relació de parella. I això, com dèiem, és una revisió que ha de ser constant.
Exactament. Albert, m'ha encantat tenir-te a la secció per parlar d'això.
A mi també.
Que guai, que bé.
Molt bé.
Maioltra, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i avui, com bé dèiem, no, aquesta secció compartida amb l'Albert Rodríguez, que entrarà en directe amb nosaltres doncs aquí a pocs minutets. Fins a la propera.
Adéu, Mercè. Moltes gràcies. Adéu, Albert. Merci.
Adéu, gràcies.
Gràcies.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.